Les 4 i 6 minuts. Senyor Carrizosa, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Podem continuar la conversa allà on la teníem, no? Perquè vostè està presumint de l'equip que té el Parlament de Catalunya. Parlàvem de Nacho Martín Blanco, ara m'estava parlant d'Anna Grau.
Sí.
Deia que tenien un gran equip al Parlament.
Sí, tenim un equip, jo crec, privilegiat. O sigui, els diputats que tenim són gent molt experimentada i aquests portaveus tan mediàtics que tenim amb el Nacho Martín Blanco i amb l'Anna Grau, jo crec que cap altre partit té gent a primera fila tan coneguda i tan especial i també amb un tarannà tan maco, com tenen tant l'Anna com el Nacho Martín Blanco.
Veja que tenen bon rotllo entre vostès, veig.
No? Sí, sí. La veritat és que sí. I jo crec que això és molt important, a la feina, perquè a la política, a més que és una feina tan difícil i que hi ha tant d'opinió i tant d'ideologia, quan tens gent que està molt convençuda del que fa i a més és bona treballant entre si i no es trepitja i s'ajuda entre si i tal, jo crec que... I això és l'equip que tenim. O sigui que estic... En això jo estic orgullós i content.
I entretingut, m'imagino, no? Ara ja passo del seu equip al que seria el conjunt, no? De l'activitat parlamentària, perquè tenen uns dies intensos al Parlament, no hi ha cap sorpresa, ara tot el tema de la negociació al Parlament amb el tema dels pressupostos, que ens està deixant tots aquests titulars, que avui ja hem comentat la tertúlia, les últimes sorpreses, la sorpresa del dia és els comuns, segurament, no? Que presenten aquesta esmena a la totalitat, també el Partit Socialista. En fi, jo crec que els oients ja saben absolutament el que hi ha. Com estava ahir en tot això, senyor Carrizosa?
Jo discreparia en quant a que sigui una sorpresa, perquè ja hem vist des del començament com la CUP va preferir jugar a que presentava una esmena a la totalitat amb tota la intenció de fer negociacions. Per altra banda, hem vist que el Partit Socialista ha estat fins l'últim moment demanant un pacte de pressupostos amb el govern del senyor Aragonès, del president Aragonès, i per la seva banda també ho feia els comuns, que al mateix hemicicle van estendre la mà i el senyor Aragonès els hi va agafar la mà i després van començar a parlar, i ara es veu que ningú d'ells, cap d'ells s'està posant d'acord amb el president de la Generalitat i fan aquestes esmenes. Jo el que li dic és que des de Ciutadans sí que hem fet una esmena a la totalitat, però que la nostra no és amb voluntat negociadora, per dir-lo així. Nosaltres no entrarem a sostenir uns pressupostos que entenem que són dolents, i la nostra esmena a la totalitat és de veritat, perquè entenem que aquests pressupostos no hi canviaran gaire, malgrat que sigui la CUP qui, si al final són ells qui els hi fan suport, o sigui el Partit Socialista, o siguin els comuns, no variaran gran cosa. I no són uns pressupostos bons per a una Catalunya que, malauradament, està entrant en una decadència econòmica molt important.
Bé, en qualsevol cas, ara les dades comencen a ser positives des del punt de vista econòmic. Estem tots a l'espera dels fons Next Generation. Totes les administracions, central, autonòmica, municipals, estan esperant això. Sembla que l'economia revifa i sembla que les coses, en principi, tornen a rutllar, no?
A veure. O sigui, el que vinguin fondos d'aquests Next Generation europeus no vol dir, primer, que s'executin com està previst. O sigui, aquests pressupostos han de respondre a projectes i els projectes s'han de portar a terme i s'han d'executar, i necessitem una administració àgil que sàpiga encoratginar les empreses perquè facin els projectes, tramitar-los i que al final allò es porti a terme, i que en aquest sentit aquests fondos europeus sí que puguin fer allò que s'espera d'aquest tipus de diners. Però també és veritat que no paren de dir són uns pressupostos expansius, són uns pressupostos que revifaran l'economia, i això és molt dir. Perquè, primer, depenem de que aquests fons europeus arribin i que els projectes es facin. I, segon, que són expansius, però són expansius en el sentit de que, bueno, són expansius en el sentit de que s'estan posant 47 milions per ajudar el català i s'estan posant 55 milions per ajudar la indústria. I jo no sé si potser hauríem de tenir més pressupostos per ajudar la indústria i no per aquests xiringuitos de l'assemblea de la plataforma per la llengua que va espiar els nens als col·legis a veure si, o als professors universitaris, si posem de la tos a veure si estan parlant en castellà. En aquest sentit, i després hi ha altres partides, com la de les ambaixades a l'estranger, que també fiquem allà uns diners que no van precisament a la dependència o no van a la sanitat. O sigui que són expansius en el procés i en les qüestions que volen marcar perfil identitari, confrontatiu, nacionalista, i no són, i també estan comptant en aquest sentit de l'expansió, ostres, no sé jo si els restaurants, els restauradors, els comerciants estan per pagar més impostos i per tenir els impostos, que els catalans estem pagant tants impostos, més que qualsevol altre ciutadà espanyol per la Generalitat.
Somric, i per tant... senyor Carrizosa, somric perquè amb una resposta m'està obrint 250 temes als que li he de
preguntar. Ostres, miri, clar, però és que parlant de pressupostos, el que penses és, ostres, sí, és que l'economia va bé. No, l'economia no va bé, perquè l'economia la sostenen els autònoms, els empresaris, la gent que paga els seus impostos, i aquí a la Generalitat sembla que són els pressupostos expansius. Ostres, expansius. Ens està sagnant impostos.
Senyor Carrizosa, venim de molts anys en els que hi havia un tema, d'acord? Hi havia un tema i vostès ho saben tan bé com qualsevol altre, no? Ara, efectivament, s'ha ampliat el ventall de temes i, efectivament, continuem, com no pot ser d'una altra manera, parlant d'una situació que tenim a Catalunya, que és el tema d'independència sí, independència no, però, efectivament, dins del discurs polític, i això jo crec que és una obvietat, han entrat altres històries, no? Han entrat, doncs, el tema de la sanitat, segurament el sí. Covid també ha tingut molt a veure, en fi,
clar.
Han canviat les regles del joc, no? No creu que en aquest sentit, des del punt de vista que vostès defensen, estem una mica millor? És a dir, perquè ja no és només el tema de la identitat nacional, sinó que el dia a dia de la política ha tornat a l'escena política i al discurs.
Miri,
no?
Jo crec que en alguna mesura el tema independència sí, independència no, com diu vostè, o que vindria a ser el procés, això s'ha cronificat una mica i allà ho tenim i hem de parlar perquè és important, perquè ens drena els recursos econòmics, humans i sentimentals, fins i tot, i està allà com un gran escollo i com el gran elefant en l'habitació, està el procés. I per una altra banda estan els problemes reals dels ciutadans. Però jo no veig que Catalunya hagi entrat en la normalitat política, perquè fixi's vostè que ara aquests pressupostos estan depenent d'un partit antisistema molt ideologitzat, que ha anunciat que demà prendrà una decisió a la una i ens diran si tindrem pressupostos, i el president de la Generalitat, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya estan depenent i volen tenir aquests socis antisistema abans que altres partits més, diguem, més...
És
pel procés, o sigui, el procés condiciona uns pressupostos ideològics. Ideològics. I qui marca...
Però són una majoria parlamentària. Tenen
dret a fer-ho, però jo no sé si això és bo per una economia com la catalana, que estem perdent llocs en el rànquing. Segons la pròpia Unió Europea ha dit que nosaltres érem una de les principals regions econòmiques d'Europa, i ara estem molt més avall en aquest rànquing, o aquí a Espanya, entre les restants economies de les altres comunitats autònomes, no deixem de perdre puestos enfront de Madrid o fins i tot d'Andalusia, que ara ja té més autònoms que Catalunya. I amb aquesta situació, qui condiciona els pressupostos és un partit que diu no als Jocs Olímpics, que porten infraestructures a la part de Lleida i del Pirineu, no a l'ampliació de l'aeroport del Prat, que portaria economia, però
no... També diu no a l'ampliació del Prat,
no al Hard Rock,
Esquerra Republicana de Catalunya, no?
És que, però, condicionada per...
No, abans. El president Aragonès ja no s'havia manifestat massa d'acord.
No s'havia manifestat, cosa que ens sembla malament.
Massa d'acord.
Sí, dic. Però fixi's que, per exemple, el seu vicepresident volia.
Ja.
Clar, que era l'antiga Convergència, que ja no és Convergència, que ara ja és una amalgama de persones que estan sostenint a un senyor que es va marxar per eludir la justícia. I això vol dir que nosaltres, si no tenim aeroport, és perquè la política catalana i l'economia catalana està fortament ideologitzada per un partit antisistema.
Segurament d'ideologies n'hi ha tantes i segurament una de les coses que hem après tots és que cadascú veu les coses en funció lògicament del seu ideari, de la
Escolti,
seva manera de fer.
I amb tota la legitimitat.
Faltaria
el que passa
més.
És que,
bueno... Deixa'm que li comenti una cosa. És que fa pocs dies, ja em va fer gràcia, en una conversa, i en una conversa amb gent allò que en sap del tema, sí. Algú va dir és que Pere Aragonès pujoleja. És a dir, que efectivament està introduint una manera de fer que recorda el president Pujol amb algunes coses, que el seu allunyament d'una determinada manera de fer, que hem vist clarament doncs, amb el president Torra o amb el president Mas, no tant, però sí amb el president Puigdemont, que recorda una mica doncs, el dia a dia de la política, no? I que fins i tot hi havia líders del que seria aquest bloc independentista que estaven preocupats perquè era una manera de fer política que podien perpetuar-lo dins la presidència de la Generalitat molts anys. Significa que d'alguna manera el senyor Aragonès sí que està trobant, evidentment no convencent a tothom, però trobant una manera en la qual la gent doncs, torna a tenir aquella sensació de que es torna a governar Catalunya des de tots els àmbits.
Clar, el que passa és que, miri, si li pregunta a una persona responsable d'un partit com Ciutadans, que
no,
és
clar,
un partit liberal, de centre,
no
moderat
clar.
I no nacionalista,
clar,
jo el que penso és, ostres, solo nos faltava ahora que la CUP sea quien condiciona la política catalana.
Ja.
I jo crec que això sí que va malament i que la majoria dels petits empresaris, de la gent que busca una feina...
Però és un joc democràtic, és el mateix que quan al seu dia el senyor Aznar necessitava els recolzaments de Convergència.
No li dic que no, però,
no
és, que, però és que quan parlem de pressupostos...
És jo no estic defensant res, estic dient simplement que és un joc democràtic.
Clar, el que passa és que, bueno, també, què és el que tenim amb una ideologia que està manant tant? Doncs tenim, per exemple, l'atac a l'escola concertada. Que això és una derivada també molt gran de continuar condicionats pel procés, és que aquells que condicionen la continuïtat del procés condicionen també la llibertat dels pares per escollir les seves escoles. Per exemple, és una derivada, molt clar.
Yeah.
I quan parlem de pressupostos ideològics, volem dir que, escolti, a mi jo el que penso com a liberal és que els pressupostos són diners, diners que han d'anar a la gent.
Yeah.
I serveis públics que s'han de prestar en benefici de la gent i no estar dirigint la política amb uns pressupostos que no són pensats per la gent, sinó per la ideologia, en aquest cas, separatista, que patim des de fa massa temps.
Vostè, senyor Carrizosa, que en sap molt més de política que jo.
Segur que no.
Bueno, no ho sé què dir-li. En qualsevol cas, veu que mentre passa això, a Barcelona, si mirem a Madrid... El govern del Partit Socialista podrà tirar endavant els seus pressupostos gràcies a Esquerra Republicana de Catalunya. I que tenim una Esquerra Republicana de Catalunya en aquests moments asseguda en una taula de diàleg amb el govern espanyol, efectivament, fent doncs una sèrie de discursos i de més que no deixen de banda aquells que l'han votat i que, per tant, no podem oblidar els anys on venim. No? Aquest gir subtil i no subtil, perquè en algunes coses és molt evident d'Esquerra Republicana, per tant, imagino que l'interpreta com una bona notícia.
No, jo... No
perquè
interpreto...
s'allunya de totes aquestes tesis.
Clar, no? A mi el que m'agradaria és que a Espanya, i aquí també a Catalunya, poguéssim fer coalicions com es fan a d'altres països, com es fan a França, com es fan a Alemanya, que entrin, o a la Unió Europea, que entrin els conservadors, els socialdemòcrates i els liberals, que són les grans forces més, diguem, més assenyades, més centrades a la política i no entressin els partits populistes d'esquerres, els partits populistes nacionalistes, a condicionar els grans governs dels grans països o de les grans regions econòmiques com és Catalunya. I jo crec que és una mala notícia que a Catalunya tinguem una política condicionada per la CUP, que diu que la policia se li ha de desarmar per no fer front als violents a les manifestacions, i a Espanya tinguem a un professional de la política, com és el senyor Pedro Sánchez, que en lloc de defensar els interessos constitucionals i l'economia una mica sense els condicionaments de partits
Com Unides Podemos?
Com Unides Podemos.
Però, senyor Carrizosa, si aquesta perdoni'm un moment, si aquesta situació la tenim a dia d'avui sobre la taula, és perquè vostès en el seu dia no van voler pactar amb el senyor Pedro Sánchez.
Nosaltres
perquè
vam...
ell va oferir, no?
No, 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 no. Vostè es confon perquè la senyora Arrimadas, després de les eleccions...
No, jo parlo d'abans.
Sí.
Jo parlo d'abans que arribés la senyora Arrimadas. Jo parlo que el senyor Albert Rivera va dir no a entrar a formar
en
part
aquell moment,
en un govern,
jo, francament...
que era quan Pedro Sánchez perdia la son quan pensava en un govern amb Pablo Iglesias, se'n recorda d'allò?
Deia això, però la seva última pretensió era tornar a convocar unes eleccions...
Això no ho sabrem, això és pura especulació.
Això és
especulació.
El que nosaltres...
El que
ja
sí sabem segur, és que el PSOE va oferir a Ciutadans formar part un acord de govern en aquell moment.
No va ser un acord, o sigui, no va ser una proposició. Nosaltres vam parlar amb ells una setmana abans de la convocatòria d'eleccions. Nosaltres havíem fet una proposta molt seriosa per parlar i per negociar, i el senyor Sánchez no va voler perquè ell pensava, i va encertar, que unes noves eleccions clarificarien molt més aquests dos blocs en què ell ha dividit la política espanyola, que signifiquen que el Partit Socialista fa pinya amb Podemos, amb Esquerra Republicana i amb Otegi i amb el PNV per fer una gran coalició i deixar, diguem, fora de les institucions el seu rival principal, que és el Partit Popular, en baixa forma, perquè des de la dreta li estan menjant la tostada al partit de Vox, i pel centre estem nosaltres. I clar, si tu, en la mentalitat de Sánchez, ell diu, ostres, deixo aquí el Partit Popular ben condicionat per Vox i a sobre li diré, i no pots pactar amb Vox, perquè és l'extrema dreta. Jo sí que puc parlar i puc pactar amb l'extrema esquerra o l'esquerra populista que és Podemos, però a l'altra banda, ostres, anatema que està l'extrema dreta o la dreta populista.
Bueno, jo crec que tots recordem el que va passar en aquell moment i tots sabem, efectivament, la negativa claríssima d'Albert Rivera i que, a més, a partir d'aquelles eleccions, de fet, va venir un gir absolutament inesperat, no?, del que van ser els resultats de Ciutadans.
Jo crec que Rivera no es va equivocar en el diagnòstic sobre Pedro Sánchez i sobre el que pretenia Pedro Sánchez, que era precisament fer aquesta divisió a la política espanyola, i jo crec que ara la patim. I nosaltres, malgrat tot, després de les eleccions i per fer els primers pressupostos generals de l'Estat i també per la pandèmia, nosaltres vam estendre la mà la Inés Arrimadas, i abans i tot ella va donar la fórmula Arrimadas, que era fem com a Europa, fem una gran coalició com han fet a Europa per governar la Unió Europea, i el Sánchez allà no va voler. O sigui que,
fa poc, bueno, de tot això, fa poc. Tenim el record ben viu de tot el que va passar. Sí. Ara que hem tret aquest tema, no? Efectivament, Ciutadans a Catalunya va tenir una situació tremenda. Va passar de ser el partit més votat a tenir els resultats que té ara. Vostè ara, que és un home, caram, que és dels que tallen el bacallà dins de Ciutadans. Mm-hmm. Com es torna a recuperar aquell vot? Com es sedueix a la gent? Aquella gent que ja estava seduïda, d'altra banda.
Sí. Miri... jo crec que li diré que nosaltres ocupem un espai que és difícil, que és el liberal aquí a Espanya, que no té gaire tradició, però que es pot traduir per un centre i per una moderació, i a més aquí a Catalunya, un partit molt actiu contra el nacionalisme. Llavors jo crec que quan venen maldades i ve una abstenció tan gran com la que vam tenir al voltant del 50% a les darreres eleccions, els nostres electors no es van sentir prou seduïts com per aixecar-se i anar a votar en plena pandèmia. Però no van anar, els vots nostres no van anar directament al Partit Socialista, no van anar a Vox, no van anar al PP... Es van quedar a casa. I nosaltres el que aspirem és a... Miri, reconèixer els errors, treballar moltíssim, estar a peu de carrer i tenir un parell d'idees molt importants, que jo crec que això és el que pensem la majoria dels catalans. Una, que aquest procés veritablement s'està cronificant i que ens està empobrint i que espanta les inversions i espanta les empreses, i això li hem de donar la volta. I per una altra banda, i com que això s'està cronificant, hem de parlar dels problemes reals dels catalans i hem de provar i intentar de portar la política a la, a, al més proper possible a, al que pateix la gent. Parla, i aquestes són les dues grans línies que jo crec que ha de tenir la política catalana avui per dia.
Parla vostè de la cronificació del procés.
Sí.
És interessant. El tema, l'altre dia, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, segur que recorda i li va cridar l'atenció, no? Parlava la senyora Paluzie que hi ha gent que s'està, no esborrant, però que sí que s'està cansant, que està anant a un altre lloc, perquè efectivament les grans crides, les grans mobilitzacions que tots hem vist han quedat, no en un no-res, però vaja, no té res a veure, no? No té la sensació que efectivament hi ha un punt de cansament de molta gent que efectivament ha vist que d'aquella manera no. Ara, escoltem, els mateixos líders que ens deien en no sé quant de temps tindrem això, ara mateix estan posant escenaris situats al 2050 o 2030, no recordo quan era.
Sí.
Aquesta cronificació no creu que s'està suavitzant, en realitat?
Miri, jo crec que de la mateixa manera que sempre es deia això és un moviment del poble de baix cap a dalt, i era mentida perquè era de dalt cap a baix, doncs els mateixos que van impulsar el procés i van encoratginar tantíssima gent, després s'ha demostrat que havien mentit, que havien parlat massa, que havien fet promeses que no podien complir, i ara el que ells proven, o sigui, ara, diguem, a mi jo trobo normal el cansament i trobo normal el retret de moltíssima gent que va confiar en ells. També penso que com que aquesta mena de moviments estan molt basats en els sentiments, que quasi bé és com si, escolta, és que mira, jo sóc del Barça i són els meus i juguen malament, però sóc del Barça i pateixo, però han jugat malament, no? Pues seria una mica això. L'independentisme és també, han aconseguit, a força de dir aquestes coses del greuge permanent i de que a Catalunya sempre ens maltracten i tal i qual, han aconseguit fer una mena de moviment sentimental. Ara aquest sentiment s'ha refredat i hi ha també una mica de retret per part de la gent, però els dirigents no s'han abaixat del burro encara. I de fet, nosaltres tenim una data límit, que són els 2 anys que va dir la CUP que hi haurien per, diguem, per assolir la independència, per assolir la república novament. Van donar aquests 2 anys. Escolta, tu te'n vas a la taula de diàleg, que ells diuen de diàleg, i em vas dient com anirà aquesta taula de diàleg, i els 2 anys veurem què has fet. O sigui que el procés continua en estado latente fins que arribem pràcticament a les municipals. Junts per Catalunya i Puigdemont estan esperant per assenyalar el senyor Aragonès, com vostè diu, tu estàs pujoleant, tu estàs fent el peix al cova, tu autonomitzant-te i no independent.
Escolti'm un segon, ho dic perquè aquesta és una frase interessant que va dir en aquest programa Joan Canadell un dia.
Sí.
El dia que es va detenir a Puigdemont, a Sardenya, el senyor Canadell va dir una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció, no? Perquè va dir, diu, el terrible no és que Esquerra Republicana hagi fet un gir argumental apropant-se o allunyant-se d'alguna manera algunes teses. El problema és que amb aquest gir argumental els estan votant més que nosaltres. Això va dir el senyor Canadell, no ho he dit jo. No entenc que, efectivament, per molt que diguin vosaltres això, hi ha gent que, efectivament, està en una altra onda.
Jo crec que fins que aquests dirigents no els hi doni l'espatlla a la gent i no els deixi de votar, ells no captaran el missatge i continuaran barallant-se per l'espai independentista que ells pensen que és el que fins ara els hi ha donat el poder a les urnes que tenen. I de la mateixa forma que el senyor Puigdemont es va tirar pel barranc a instàncies de Junqueras i de la senyora Marta Rovira, el teu poble no et parlaran si convoques les eleccions que diu Rajoy i tal i tal.
Però va ser només Esquerra qui m'empenya a Puigdemont?
Esquerra la CUP.
A mi em parlen de casa seva, eh? A mi em parlen de que molta gent dins de Junts per Catalunya... Home, recordi que aquella mateixa tarda va haver-hi un comunicat per part d'Albert Batalla, un alcalde, diguem, amb molt de nom el propi Jordi Cuminal, que havia estat secretari de Comunicació del Govern,
recordo.
Que trencaven el seu carnet aquell dia. Vaja, que
jo
no dic que no fos així com diu vostè, però no ho sé, vaja.
Això és el que diu diuen, i això és el que ha transcendit sempre.
Més enllà del que diuen, el que sí sabem que va passar va ser que dins de la pròpia família Junts per Catalunya van haver-hi membres molt destacats que van donar un toc d'atenció molt important.
En la baralla amb Esquerra Republicana, escolta, que ens passaran per sobre els d'Esquerra Republicana. I pensaven passar-los per sobre Junqueras i Marta Rovira, i per això li deien, perquè pensaven que Puigdemont al final quedaria, diguem, de traïdor o de que no es va atrevir. I això que els hi van fer amb el Puigdemont, ara Junts per Catalunya vol tornar-la a Esquerra Republicana, i per això estan esperant, bueno, tu que decías que esto era tan fácil i que tiraves tanto, ara te toca a ti. I mentrestant la CUP, que le da igual todo, també està fent el mateix paper. Però fixem-nos que són els dirigents que no han resolt els seus problemes i la seva guerra per l'espai independentista que ens estan ficant encara en això de què passarà dentro de 2 anys i mentrestant pacto unos presupuestos con la CUP. I a la gente, pues bueno, la gente para mí son votantes. I no gent als que jo els hi haig de donar un servei.
Aquest programa es diu Tot anirà bé. Vull dir, som de natural optimista en aquest programa, senyor Carrizosa. Si jo li pregunto com anirien les coses a Catalunya d'aquí a, no sé, 5 anys, per exemple, vostè què diria?
Miri, jo crec que sempre penso el mateix. Quan veig el Partit Socialista que vol fer un tripartit i tal, i molta gent pensa, ostres, pues mira, mejor seria i què tal, i ellos tamizarien algo i tal, jo penso, pues mira, jo crec que el que hauríem de fer és a les forces constitucionalistes donar un tomb a la política catalana en 40 anys i fer com van fer a Andalusia, que semblava que el Partit Socialista no havia una altra forma de governar Andalusia si no es podia comptar amb el Partit Socialista, i li van fer fora, i hem fet moltíssimes reformes a Andalusia que ha canviat de cara i que està, ara és una de les comunitats autònomes més punteres i que més prospera. Doncs el mateix m'agradaria fer a Catalunya, però necessitem els socialistes, i a mi em sap greu veure com ells estan remenant la cua cada moment per veure si amb Esquerra Republicana o amb una sociovergència poden fer alguna cosa. Les coses no canviaran a Catalunya mentre no hi hagi aquesta concepció de que el nacionalisme ens ha perjudicat i hem de fer coses diferents als catalans, que som tan catalans com qualsevol altre, però que tenim una altra idea de Catalunya que jo crec que està taponada des de hace muchísimo tiempo.
Jo li he dit de veritat, senyor Carrizosa, que res m'agrada més dins aquesta professió que entrevistar polítics. I ja quan entrem en aquest... És veritat, li dic a qualsevol, a tots els polítics, m'agrada molt. I ja quan entrem en aquest terreny de la política ficció, encara és més divertit.
Sí, sí, sí.
Perquè, clar, jo m'estic imaginant un tripartit d'esquerres, ja sé com és. Ja sé com és, és a dir, perquè n'hem tingut.
Sí.
Però un tripartit constitucionalista, quin tipus de política econòmica tindria? Seria interessantíssim veure, no sé, com funcionaria la cosa, perquè diguem que entre el PP, Ciutadans i el Partit dels Socialistes de Catalunya hi han moltes coses en comú, no? El constitucionalisme, segur, però la resta no ho tinc tan clar.
Jo crec que les fórmules amb les actuals democràcies europees i en el si de la Unió Europea, les fórmules econòmiques...
Que digui Merkel, no? Una mica...
Exacte, tenim un marge una mica, i que el que sí que podem fer és donar un nou aire a les llibertats de la gent, a la forma de sentir-se català, espanyol i europeu, a la forma de repartir els diners, que arribi més a la gent, menys als xiringuitos, menys al procés, menys a les ambaixades, menys als mitjans de comunicació amics del govern, més, sap, una mica redirigir tot i...
Ara li vaig a dir una cosa que espero que m'ho prengui bé, perquè a més, com ja no és de Ciutadans, però sap amb qui penso jo cada vegada escolto la paraula xiringuito, Anna?
Qui?
Amb Toni Cantó.
Amb Toni Cantó, ostres, sí.
No ho puc evitar.
Sí, sí.
Estem d'acord amb això,
sí,
no?
Sí, 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 estem d'acord.
Miri qui va arribar a parlar de xiringuitos i això que va de l'espanyol...
És que, clar, jo per això, jo quan hi ha gent que del bipartidisme tradicional, de les formes tradicionals de fer la política a Espanya, venia a Ciutadans, jo pensava... Mira, està bé perquè és una idea reformista, anem a canviar les coses, anem a canviar la forma de designació dels magistrats del Tribunal Constitucional, del Consell General del Poder Judicial, canviem les coses de veritat, igual que aquí a Catalunya o a Andalusia. I quan veus que el que fa alguna gent és passar-se d'aquesta vocació reformista a la de vamos a hacerlo de toda la vida y yo me voy con uno de estos a que me dé un chiringuito, doncs clar, bueno, però
això,
miri...
Això devia fer mal, no?
Jo sóc advocat i tinc tres fills. La mare dels meus fills també és advocada. Sempre havíem viscut d'ajudar la gent i de la justícia. I em vaig ficar a la política per canviar les coses. Per canviar les coses. I és que jo, diguem, no vivia de la política. No, només des que sóc diputat he aparcat el meu despatx perquè no podia compatibilitzar amb les coses. Però el dia que jo pensi que allò que jo estic fent és el mateix que han fet aquells... O sigui, que no vaig ficar-me a la política per fer el mateix que jo veia i pel que jo vaig voler lluitar. O sigui que no...